tot i veure-ho al voltant. Mai no vaig pensar que em passaria. Creia que érem els millors. És estrany com canvia tot.
És estrany com canvia tot quan tens un ictus, quan tens una lesió medul·lar. Divulgació, sensibilització, entreteniment es combinaran un any més per obtenir els fons que han de permetre que els científics, tota la classe mèdica pugui dedicar precisament recursos a trobar solucions per l'ictus, per les lesions medulars, cerebrals, traumàtiques. Aquest és el leitmotiv de la 25a edició de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio que fem aquest diumenge. Avui ara ens posarem a la pell dels afectats i ens interessarem pels tractaments, per la possibilitat de curar i millorar la seva qualitat de vida, perquè d'això va la Marató, d'investigar. I avui ens acompanyen la Glòria Bou i en Joan Rossinyol, que viuen amb les repercussions d'un ictus, en Frederic Crespo, que té una lesió medular causada per un accident de trànsit, i el doctor Carles Molina, cap de la unitat d'ictus de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Bon dia a tots.
Bon dia.
Bon dia. Bon
dia. Joan Rossinyol, tu has volgut que ens acompanyés el teu germà Josep.
Sí.
Perquè sense ell i sense molta altra gent que t'acompanya, Joan, això seria molt complicat, eh?
A veure, sé que després de tenir l'ictus, quan estava a l'hospital, em van venir la meva parella i els meus germans, i jo amb el meu germà hi tinc una relació molt pròxima ja des de petits, i em van dir, estigues tranquil, que nosaltres ens cuidarem de tot perquè estiguis bé. I llavors jo crec que això per mi va ser un alleujament. Dintre del que jo estava malament, doncs dic, puc estar tranquil perquè els tinc al costat. Sabia que els hi tenia, però des de llavors encara els he notat molt més. I sobretot amb el Pep, perquè compartim afició per les dues rodes, sempre, des de petits, per les motos, i m'ha proporcionat moments de molta diversió i de molta intensitat. Estic molt content que estigui aquí, doncs per això, perquè l'he sentit molt a prop i l'hi sento.
En Joan Rossinyol és company de feina nostra, és lingüista de TV3, per tant una persona molt, molt estimada per tota la gent de la casa, i estem molt contents que també hagis volgut donar el teu testimoni, Joan.
No sé si estimada o odiada, però jo m'estimo més quedar-me amb el primer que has dit.
Bueno, jo t'estimo.
Jo també, Mònica, jo també.
Ja està. Josep Rossinyol, la família és important, perquè quan en Joan va tenir l'ictus, és la seva filla la que va trucar al 112 per avisar, no? Precisament.
Van trucar, bueno, ell va tenir la sort de que estan molt a prop de... Ell viu a Sabadell i de seguida des del taulí li van enviar una unitat medicalitzada, van determinar que era un ictus i es va activar el procés. I amb aquest tipus de malalties o d'accidents, segons ens van explicar després, és bàsica la intervenció immediata. Llavors això va ser fonamental.
El neuròleg Carlos Molina va fent que sí, perquè ell sap que el temps, cada minut en el cervell és... Quantes neurones desapareixen?
Gairebé 2 milions.
2 milions.
Gairebé 2 milions de neurones moren. Això és equivalent a una setmana de vida del malalt. Un minut, una setmana de vida del malalt. I el rellotge de l'ictus no s'atura, és implacable. L'únic que pot aturar aquest rellotge és obrir l'artèria. Hem d'obrir, desembussar aquest tap que s'ha format. Quan arriba un malalt a urgències, és com si fos un pit stop de la Fórmula 1. No? Tothom, cadascú sap el que ha de fer en cada moment. El temps és crític i hem de córrer. Hem de córrer el més aviat possible.
Carlos, quina és la prevalença de l'ictus en aquests moments? Perquè...
La prevalença de l'ictus... A Catalunya tenim 21.000 ictus a l'any. 900 nens viuen amb ictus al nostre país.
És
no té
edat,
una epidèmia,
això.
No té edat. No té edat, no contempla sexes. Hi ha factors de risc, que són els sospitosos habituals de les malalties cardiovasculars, la diabetes, l'hipertensió, la fibrilació auricular, que és una arrítmia cardíaca, l'arrítmia cardíaca més freqüent, i que s'ha demostrat que avui en dia, de fet, tenim campanyes per la identificació de la fibrilació auricular. Premta el pols, és una d'aquestes campanyes que és important per la detecció precoç i evitar que un malalt pateixi un ictus i les conseqüències que poden ser devastadores.
La Glòria Bou, una prova de que no coneix edat ni sexes, és que la Glòria va patir un ictus. Glòria, quan? Quan tu estàs...
Havia nascut la meva nena feia 10 dies.
Feia 10 dies?
Sí.
I tu com vas notar que et venia l'ictus?
Bueno, jo és que portava diversos dies molt nerviosa perquè la meva filla estava ingressada. Bueno, vaig tenir la nena a la de Xeus, però em van dir que s'havien de fer proves i tal, i ens van convidar a anar a la pública. Per sort vam anar a la Vall d'Hebron. Dic per sort perquè després aquí m'han atès i, bueno, va començar a fer molt, molt de mal al cap, molt, horrorosament mal. Però jo tenia moltes migranyes i pensava que, pues, que era del parc, que estava nerviosa, no menjava i, bueno... I, bueno, mal, 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 fins que em vaig aixecar i li vaig dir al meu marit, no... Bueno, no, em vaig aixecar, és més figurat, no? Perquè vaig dir, ostres, no em puc
no
moure.
No em puc aixecar.
No em puc aixecar. Eren les 6 del matí. Llavors, bueno, amb sort, tinc un marit que és molt espavilat i va dir, això és un ictus. I va trucar al 112. I jo recordo, l'últim que recordo és que li feia moltes preguntes. I jo ja no podia parlar. Ja no recordo res més fins que em vaig despertar del coma. No recordo.
La Glòria està dient, li van fer moltes preguntes. Atenció a Carlos Alsina, perquè el codi de l'ictus ens dona alguns símptomes amb un acrònim molt útil, que ara jo el vull repetir perquè segur que diumenge sonarà molt, i vull que la gent que ara ens sent el memoritzi immediatament, que és el acrònim RÀPID.
Sí, tenim. Val?
La R.
La R. La R és de riure.
Riure.
Si li demanem al malalt que rigui,
sí?
Quan riu, torça la boca, té la boca torçada.
Si rieu i torceu
la boca, hem de pensar que el malalt està patint un ictus. Li demanem al malalt que aixequi el braç.
Alça-la. Ha d'alçar els braços, no?
Aixecar els braços. Si no l'aixeca o l'aixeca malament, és a dir, que probablement està patint un ictus. La P de parla. L'hem de demanar al malalt que parli. Si parla malament o no parla, quasi segur que el malalt està patint un ictus, perquè això passa de forma sobtada. I... què hem de fer? La I, d'ictus. I què hem de fer? Anar de pressa. La D, de pressa. Hem de trucar. I hem de trucar al 112. Això és molt important, perquè és en aquest moment on s'activa el codi ictus. El codi ictus no s'activa a l'hospital, s'activa al carrer, s'activa a casa. L'activa la gent que està al voltant del malalt i que ha de trucar. Ha de trucar al 112, perquè a partir d'aquest moment tot va rodat.
Clar, el Josep, el germà del Joan, deia... és molt important perquè estàvem a prop, no? I cada minut compta. Cada I gràcies a això, doncs el Joan avui és aquí, la Glòria és aquí, però hi ha gent que no.
Hi ha gent que no.
Hi ha gent que no.
Hi ha gent que no. Hi ha gent que viu sola. I aquest és un drama. Perquè...
jo, en el meu cas, he de dir que va ser la meva filla, la Mireia, qui va venir amb el telèfon aquest portàtil de casa, sí. Diu, mama, he trucat al 112, ja li va passar el telèfon directament. I llavors hi ha un altre factor, que això ho he sabut a posteriori de l'ictus, llegint una mica sobre el tema. I és que si tens problemes de visió, a mi em va passar això una mica. Al cap de setmana prèvi a l'ictus jo conduïa i em costava molt entrar a les cantonades amb el cotxe. Si tens algun problema de visió, has d'anar ràpidament a l'hospital perquè et mirin. Llavors jo amb això no vaig fer gaire cas, perquè la meva dona em deia, vigila que estàs a punt de rascar amb el cotxe. I allò que fas quan condueixes, que no fas gaire cas ni escoltes.
Sí?
Jo ja sóc tu suc de mena, la Mònica ja em coneix.
Sí.
I jo anava tirant, pensava, amb una migdiada ja em passarà.
Ah, sí?
Total, que la migdiada la vaig fer, em vaig trobar més bé. Però el dia de l'ictus es va presentar igualment.
Però també vas tenir molt mal de...
a veure, tenia cervicals. Mal de cervicals, que jo ho atribueixo... ja que devia començar una mica la dissecció i feia mal.
Tu anaves a córrer, ets una persona molt activa i vas aixecar-ho a
fisio. Feia quilòmetres corrent i davant de la pantalla també. Saps que els lingüistes la feina és...
Pantalla.
Anar treballant allà és un esforç mental i a vegades també et comporta un cert patiment. De dir coses que dius, això podria ser d'una altra manera i llavors això ho vas arrossegant.
I els periodistes no fem cas.
Fas una mica de filtre.
La gent no ho sap, però els lingüistes pateixen molt perquè ens venen a dir amb molta educació això hauríeu de dir d'aquesta manera i d'aquesta altra, i moltes vegades no els hi fem cas, amb la qual cosa la frustració s'acumula, Joan?
És el que en diuen dolor de llengua, això.
El dolor de llengua.
I ara, si algú m'està escoltant a la tele, segur que es fan un tip de riure.
Sí.
Glòria, en el teu cas també vas notar,
sí,
aquest mal de cap.
Aquest mal de cap.
I tu vas dir... postpart, no?
Sí, de que estava amb molt d'estrès, la nena, clar, estava aquí a la Vall d'Hebron, a neonats, cada dia anàvem a veure-la, i estava donant el pit. Recordo que se'n va anar la llet del pit, i dels nervis, suposo.
Sí. Carlos Alsina, deies, és molt important anar de pressa. Ara deia en Joan, anar a revisar-se si hi ha problemes de vista, per no alarmar la gent i donar les informacions que sí, són adequades. Tu marcaves clarament quines són les preguntes que ens hem de fer. Sí. Si el riure se'ns torça la cara, si no podem aixecar els braços. Hi ha altres qüestions que puguin indicar que estem a prop d'un ictus?
Bàsicament són aquestes, i jo crec que és important que aquest missatge l'entengui la població, no? La gent, perquè si, et puc dir que si tens la meitat del cos paralitzada, sí, això és fàcil, tothom sap que és un ictus, però a vegades si tens un trastorn de visió aïllat, potser no sigui un ictus.
Clar.
El més probable és que no sigui un ictus. El ràpid, el que vol dir és que aquests símptomes són els més freqüents i si passen de forma sobtada, has de pensar que és un ictus.
I després ja ho descartaré.
Cas, sí, ja ho descartaré.
Ja ho descartareu vosaltres.
Has de venir a l'hospital, has de trucar al 112, t'han de portar a l'hospital, ja et direm que això no és res. Però l'important és que, a diferència de l'infart agut de miocardi,
sí,
l'infart del cor, que tothom sap que si et fa mal al pit, això segur que és un infart, sí, de miocardi, i vas corrents. I el més probable en el 95% dels casos és que no sigui res.
És que són nervis, és que no respirem prou bé, etc. No?
I en el cas de l'ictus no passa això. Ningú ho sap. I és això, és aquest l'objectiu d'aquest acrònim de RAPID, i tothom ha d'estar assabentat de què significa.
Carlos, interveniu per, et deies a l'inici de l'entrevista, que és molt important, com que el que passa és que la sang no circula per l'artèria, el més ràpid que heu de fer és poder-la destaponar. Ara ho interveniu d'una manera bastant ràpida a través de la femoral, no? Com,
sí,
ho feu, això?
Sí, això es diu trombectomia mecànica, i darrere d'aquest nom farragós hi ha un cateterisme que està, sí, molt ràpidament. L'organització és fonamental, és clau, i després de navegar per les artèries cerebrals s'arriba, sí, allà on és el coàgul, et fiques a dins, desplegues és una mena de xarxa amb punxes que enganxa el coàgul i el xucles, i això s'ha acabat. I triguem entre 15 minuts i 30 minuts en fer-ho possible, i per això és important el codi ictus. Si algú té un ictus o està davant d'un malalt que està patint un ictus, ha de trucar, perquè el codi ictus fa que nosaltres a l'hospital estiguin assabentats i siguin capaços d'activar tota aquesta xarxa intrahospitalària perquè el intervencionista tot esté a punt només per l'arribada del malalt. I això, el temps des de l'arribada fins al tractament, juga un paper superimportant.
Glòria i Joan, després de l'ictus, qui era la Glòria abans de l'ictus, després de l'ictus? Quines coses has perdut, Glòria?
Bueno,
ja que no has pogut recuperar.
Ja no m'agrada pensar en les coses que he perdut, perquè...
Vull dir, què et costa més fer ara? Les conseqüències de l'ictus a la teva vida són...
Bueno, sobretot ho noto amb els nens. Tinc dos nens petits i, clar, agafar-los, complicat. Anar al parc amb el nen, impossible. Perquè, clar, si es posa a córrer, pues,
no pot seguir-lo.
No pot ser, ni puc agafar-lo. Vestir-los. Tinc ajuda als matins per vestir-los. A la tarda ve... Bueno, ara tot ha canviat una mica, perquè des de l'1 de desembre porto la nena a Fundació Nexa. Aprofito per donar les gràcies per l'ajuda que ens han donat, perquè la nena entri, i llavors tinc una mica més de uf, no?
De respirar.
De respirar.
De respirar a fons.
Per respirar una mica, sí, per tenir una mica de vida jo, també, la meva rehabilitació, i va de 9 a 4. Quan arriba a casa, necessito algú que m'ajudi a banyar-la. Jo sola no puc.
I Joan, en el teu cas, quines coses no pots fer que feia, Joan?
A veure, jo era una persona molt autònoma i molt activa, i el que veig que m'ha pres l'ictus és aquesta capacitat. Ara sóc més dependent, necessito ajuda per tot, i, per exemple, els espais que tenia familiars per compartir amb els fills i amb la meva dona, doncs, esclar, això m'ho ha pres l'ictus. És com una destralada, realment. Pam, t'ho pren.
Sí. També pren moltes coses les lesions medulars acompanyant a l'ictus, que són protagonistes necessàries, imprescindibles d'aquesta recerca, que encara ens queda molt per fer, perquè les persones que pateixen una lesió medular també els canvia la vida d'un dia per l'altre i han de reaprendre a viure d'una altra manera. En Frederic Crespo, fundador de Step by Step, és un d'aquests casos d'algú que investiga des de la cadira de rodes, des de que ell va patir una lesió medular. Frederic, quant temps fa que vas tenir l'accident?
El 2004, és a dir, fa 12 anys ara.
12 anys, i el Frederic Crespo sempre diu, alerta, perquè sempre pensem en les lesions medulars només pensant en la cadira, en el que representa no posar-se dret.
Correcte.
I això no té res a veure amb la vida.
És més important altres coses. Ara mateix, a mi caminar no és la part més important. És molt més important el sistema digestiu, el sistema intestinal, els esfínters, les infeccions d'orina, tot això provoca que... és el que et fa la vida molt més difícil. El fet de no pujar un graó, mirar mala sort, te'n vas a un altre bar i entraràs igualment i s'ha acabat el problema. El problema són els altres.
I per això en Frederic sempre ha insistit molt que el que és important és la recerca amb rehabilitació, amb tot allò que pot acabar substituint moltes de les coses que no podeu fer, no?
Correcte. Bueno, jo el que proposem nosaltres és investigar amb rehabilitació i investigar també amb ciència, perquè el que sí que és evident és que si els propis afectats no fem un esforç per investigar amb ciència, difícilment altra gent ho farà, sobretot amb enfermetats, amb lesions que són minoritàries, com és la lesió medular, no? I per tant jo crec que és molt important que els afectats invertim també en aquesta recerca.
Frederic, què feu step by step que la gent que ens estigui sentint lesions medulars i que estan afectats de lesions medulars, lamentablement moltíssima gent jove que pateix accidents de trànsit puguin entendre quines coses es poden millorar, depèn evidentment de la lesió, però quines coses has pogut fer i has pogut veure, perquè tu vas anar als Estats Units i vas veure
correcte,
una manera diferent de rehabilitació,
sí,
no?
Sí.
Motriu?
Sí, home, el que nosaltres intentem des de la Fundació és, bueno, el primer és que algú que ve a la Fundació és algú que ja té ganes, diguem-ne,
de treballar,
perquè si no, no ve.
Si no, no ve.
No, perquè és que si ve ja no, mal assumpto. I el que nosaltres intentem és no recuperar la lesió medular, perquè la lesió medular la tens i és irreparable, com a mínim únicament amb exercici físic, no? Però sí que intentem que treure el màxim de les capacitats que tenim. És a dir, la pròpia cadira és una limitació en si. És a dir, el fet d'estar a la cadira, doncs jo deixo de moure tota una sèrie de coses que potser fora de la cadira els mouria. No molt, però sí que els puc moure. I totes aquestes coses és el que nosaltres treballem. I evidentment, el que també és molt important és intentar-li donar la màxima autonomia al lesionat, que amb això coincidim igualment
amb els
afectats dictus. És a dir, el que tothom vol o el tothom els agrada és tenir la pròpia autonomia, que ningú depengui de nosaltres.
Clar, en Joan deia, jo sóc dependent. La Glòria, per algunes coses, és dependent. El Frederic, no em sé imaginar per quines, però molt poques, coneixent-lo, poques. Però és veritat que en el cas de l'ictus, sí, Carlos, ens deies velocitat, en el cas d'una lesió medular, quan està trencada la mèdula, difícilment pots fer-hi res, no? Si se t'ha seccionat la columna...
Però hi ha una sèrie de graus de lesió medular, des de la completa, com la que
és el cas parlant, del Frederic,
que hi ha altres que no. Hi ha altres que són secundàries a un trauma i que la causa és un, per dir-ho, un hematoma epidural, que es pot treure fora i recuperar la funció. Per això també és una urgència. El que passa, les similituds amb l'ictus, és que això passa de cop i volta.
Sí, sí.
No avisa. No té edat, no avisa. I tothom estem amb el mateix bombo, no? Ens pot tocar. El que hem d'estar és preparats. I hem d'estar preparats per, si passa, primer, prevenir-ho, si és possible, i si no, estar preparat per tractar-los. De fet, aquest tractament de trombectomia mecànica del que parlava fa possible, i això només és dels darrers 2 anys, que fins al 50%, gairebé el 50% dels malalts tractats queden en una situació d'independència per les activitats de la vida diària. Estem parlant dels malalts més greus.
En Carlos, abans a micro tancat, feia memòria de quan vam fer la marató per les lesions medulars. Estem parlant de memòria, però creiem que va ser el 2010.
Sí.
I tu mateix has dit, hem avançat molt amb aquests 6 anys. Explica-li a la gent que ens està sentint, perquè es facin la idea de lo important que és la recerca, perquè la recerca que es fa a tots els nivells, no només a fruit de la marató, que evidentment és molt important, però quan truquin al telèfon de la marató aquest diumenge, que una vegada més aquest país demostrarà la capacitat i la confiança que té la Fundació de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, que sàpiguen que aquests recursos van a parar coses que milloren la vida de les persones que ens estan acompanyant aquí i que sentirem en els testimonis de diumenge. menja, no?
Totalment d'acord. De fet, no es pot entendre una assistència clínica mèdica de qualitat sense una recerca de qualitat. I a Catalunya fem una recerca de qualitat. De fet, el tractament aquest de la trombectomia mecànica és la contribució catalana, en part, a aquest èxit d'aquest tractament que avui en dia és un tractament de primera línia arreu del món. I això s'ha demostrat aquí, a Catalunya, al territori, en un estatge clínic que van publicar fa dos anys. Des de fa 5 anys ha millorat molt les xarxes de telemedicina. Tot el territori està cobert per una xarxa de telemedicina. Podem avaluar malalts que estan a distància, als hospitals, el codi ictus cada cop és
codi ictus 112,
ens molt
estan
important.
Trucant dient, hem de trucar al 061?
No,
112.
Sí. I per això tothom hem de contribuir, hem de posar el nostre granet de sorra per acabar amb aquesta epidèmia, per posar fi a aquest malson que és l'ictus.
Frederic, tu has vist com avançava la recerca també amb neurorehabilitació, amb totes les... Perquè la gent es faci la idea, una persona que va tenir una lesió medular fa 20 anys no és el mateix que tenir-la ara.
Correcte.
I això, evidentment, millora la qualitat de vida de la gent, no?
Millora la qualitat de vida de la gent.
Què és un exoesquelet? Què són els exoesquelets?
L'exoesquelet és un aparell que ens ajuda a caminar. És a dir, és el màxim que podem aconseguir. És el moment en el que es torna a posar tot al seu lloc, és a dir, tot el sistema intestinal, tot el sistema urinari, i això et permet, pues, durant una estona al dia, pues, recuperar una mica les sensacions. I jo crec que també el recordar el fet de caminar tampoc està malament. Vull dir, és un exercici que l'hauríem de fer quasi bé tots, no? Perquè, home, jo crec que la mèdula, entre cometes, no ho afirmo perquè no, tampoc ho sé, però jo crec que hi ha una certa memòria, no, de totes aquestes coses, i si no es va practicant, se n'oblida en un moment el cos del que era caminar.
I no deixar de treballar, perquè tant la Glòria com el Joan com el Frederic no han de deixar de batallar per reaprendre a viure amb la realitat que tenen, no?
Sí.
Ara,
per cert, hi ha un exoesqueleto que anul·la una de les dues parts, que pels ictus també seria interessant provar per rehabilitació.
Que consisteix en?
Consisteix en que la meitat que tenen afectada treballa amb motor, mentre que la dreta queda lliure. I d'aquesta manera els ajuda a caminar, a
recuperar.
Exactament.
Doncs Joan Rossinyol, Glòria Bou, que vagi molt, molt bé aquesta
gràcies.
Marató que es fa per, sobretot, heu sentit testimonis, en sentireu molts més, però sobretot hi ha molta gent que ara és a casa, segur que no s'ha plantejat mai el que significa que et canviï la vida d'un dia per l'altre, i per tant, una vegada més, la Marató ajudarà els científics a que visquin millor les persones que ho pateixin a partir d'ara. Moltes gràcies, Carlos Alsina.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Si em permets un moment.
Et permet un moment i tot.
Volia adreçar unes paraules de salutació al Servei de Rehabilitació del Parc Taulí, que són els que ara actualment estan ajudant a tirar endavant i que ens deuen estar escoltant.
Igualment a la quarta planta de la Vall d'Hebron, de traumatologia, que deuen estar sentint també.
I també a l'Institut Goodman. Us puc dir que de tota la gent que m'he trobat després de l'ictus, he conegut gent amb una qualitat humana impressionant, que el que et fan és transmetre't ganes de tirar endavant, ganes de viure, i que et diuen, a veure, has tingut un accident traumàtic, però la capacitat per ser feliç no l'has perduda i l'has d'aprofitar, perquè això no t'ho ha pogut prendre l'ictus i, per tant, has de tirar endavant. Voldria esmentar en aquest cas un àngel que vaig conèixer, a la Goodman, que es diu Gisela, que és una noia d'Igualada, que la vaig enganxar per la parla de formació professional, Mònica. I que és de la Catalunya Central, diu, soc d'Igualada, em va dir, es diu Gisela. Una noia molt empàtica, terapeuta ocupacional, que m'ajudava a intentar a tancar la mà, i el dia que la vaig tancar, ai, que bé, Joan, has tancat la mà, i ho vam celebrar allà amb una abraçada fantàstica. I llavors també hi havia una noia del Pla d'Urgell, la Maria, que era, diguéssim, la reina del gimnàs, una noia rossa molt ben plantada.
El gimnàs del Goodman.
I que arribes allà un dia que tu estàs mig estabornit, perquè, clar, els que hem tingut un ictus, el primer és com un knockout d'un combat de boxe. Veus la gent allà amb unes cares que dius, mare meva, aquest li han fumut una tova.
Doncs no.
Tothom fem la mateixa cara com mig d'estabornit, i llavors arribes allà, veus una noia rossa, alta, guapa,
i et, que et posa
i et firma. Et despertes
de cop. Doncs salutació a l'Institut Goodman i a tots els professionals de Vall d'Hebron, del Parc Taulí, de tots els hospitals del nostre país que afronten això que deia en Carlos Alsina, aquest ictus, aquestes lesions medulars que algun dia les vencerem. Moltes gràcies a tots. Feliç marató.
Gràcies,
Mònica. Gràcies.